migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts a migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat a parlar d'impostos. És un tema espès. A vegades és difícil d'entendre, eh? I ja us dic que a vegades dona la sensació que... directament la comunicació que hi ha entre les administracions i la ciutadania en qüestió d'impostos és, jo diria que deficient. No, cadascú que opini la seva, jo diria que deficient, és una opinió directament més que una realitat. Bé, no, és una realitat. Si tu parles amb un ajuntament i dius, bé, i els meus impostos on van? Què passa amb els impostos? Bé, no, està tot al portal de transparència. Sí, però, escolti'm, està molt bé, així, vostès estan complint, és veritat, el portal de transparència, que també he de dir que en funció de quina web, de quin ajuntament, arribar a aquest portal de transparència no és una qüestió senzilla, no és fàcil, i després hi ha una manca de comunicació, jo ho crec. Estic convençut que hi ha una manca de comunicació de dir-li a la ciutadania, bé, escolti'm, mireu, és veritat, tenim aquests impostos, vostès tenen una pressió fiscal important. A Catalunya tenim una pressió fiscal importantíssima, molt elevada. Per això crec que és una qüestió de que els ciutadans volem saber on van els nostres impostos. Insisteixo, sí, hi ha un portal de transparència, sí. No sempre és fàcil arribar a les xifres. Això també és veritat. I després, també cal que per part de l'administració ens diguin cap on va tot això. I per què es fa tot això. No que el ciutadà vagi a buscar, sinó que ens arribi. Per què? Per què dic això? No és una qüestió d'estar tranquil·litat, no. És una qüestió de... És una qüestió de que vostè o jo no m'inclouria perquè en aquest cas és part de la meva feina, no? Buscar aquest tipus de dades. El conductor de l'autobús que avui està de vaga, o el professor d'escola, o la infermera, o el metge, o el senyor que està a l'obra, o el senyor que està... No sé si tenen temps per fer aquestes coses. Ni temps ni estan al seu focus informatiu, segurament. Això deixa la ciutadania en mans de la possible demagògia. És a dir, persones que poden deixar anar polítics, que poden deixar frases que manipulen l'opinió. Llavors, en campanyes reals i autèntiques, segurament podríem estar d'acord i opinar més, i millor, amb informació real. El que acabo de dir és increïble, eh? Però sembla fàcil. Jo penso que és molt fàcil fer-ho, però una cosa és el que jo pensi i una cosa és la realitat. Bé, la darrera història d'impostos ve de la mà de la Unió Europea. Estar a la Unió Europea està molt bé, és fantàstic, dona moltes avantatges, però també la qüestió és que has de cedir sobirania. Cedir sobirania en certes decisions. I alguns impostos venen directament avalats, obligats per la Unió Europea, com és la taxa de residus, que l'any que ve, concretament a l'abril del 2025, el 100% del cost s'haurà de cobrir, el 100% del cost de la taxa de residus, que fins ara, en alguns ajuntaments sortia d'algunes partides, era deficitària... Bé, ara ja no. La Unió Europea ha dit que això no, el 100% l'ha de pagar el ciutadà. I entraria el reciclatge per aquí pel mig. És una qüestió d'aquella frase o d'aquella norma de la Unió Europea que és qui contamina paga. Aquí podríem entrar a discutir moltes coses, eh? Sóc conscient que aquí podríem entrar a discutir moltes coses, moltíssimes coses, eh? Però és així, la realitat és que els ajuntaments els han dit «Ei, hem de pujar la taxa». I com la pugem? Bé, Hisenda ha enviat algunes normes, mira, ho podeu fer així, ho podeu fer d'aquesta manera, però cada ajuntament té la seva realitat i cada ajuntament ho està fent com creu que funcionarà. Com creu que funcionarà. De fet, nosaltres hem escollit i anem a parlar amb l'Ajuntament de Girona, en aquest cas, que han aprovat a les ordenances doncs, aquesta nova taxa de residus. I tenim el telèfon a la Sílvia Liu, que és regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per entrevistar-nos.
No, home, sempre un plaer, i ja sé que és un tema sempre espinós parlar d'impostos i d'aquestes coses, però bé, s'ha de parlar també. Escolta'm, exactament com és aquesta pujada i d'on ve tot això?
A veure, primer de tot, per concretar, a nivell de Girona, l'impost, per exemple, més important és l'IBI, que aquest any nosaltres no el toquem, val? No el pugem.
Està congelat.
S'ha congelat. Mm. Hi ha algun altre impost, com l'IAE, etcètera, que diguéssim que sí que s'han tocat, però el que afecta la gran majoria de gironins, gironines que tenen propietat i tenen habitatge, són propietaris d'un habitatge, en aquest cas s'han congelat. La que sí que ha patit una transformació radical és la taxa de residus.
Sí.
Val? La taxa de residus, pensa que nosaltres, en el moment que vam entrar guanyant Girona, Junts i Esquerra en el govern, teníem clar que era un repte majúscul per l'àrea nostra, per l'àrea d'Hisenda, ja que implicava que l'havíem de reestructurar tota. Partíem d'una normativa que es va aprovar a l'Estat, que era doncs, una normativa que ens deia que de cara al 2025, concretament el 9 d'abril, tots els ajuntaments havíem de tenir aquesta taxa amb uns criteris molt clars, que és que no podia ser deficitari, per tant, havíem de fer d'imputar la taxa al 100% a qui fa ús del servei, que en aquest cas és els propietaris d'habitatges i activitats econòmiques, val? Mm. Havia de tendir a la generació de residus, val?
Això com s'aplicarà? S'aplica en funció de què? De les propietats que té, de propietaris, dels metres quadrats, dels negocis? Com s'aplicarà?
Sí, mira, nosaltres aquí diferenciaríem dues categories, eh? La categoria domèstica, que és la que afecta a les persones que viuen en un habitatge i dels quals són propietaris o estan de lloguer i que el seu propietari pot o no imputar-los en el preu del lloguer la taxa, i les activitats econòmiques. Entenc que a nivell comercial és potser afecta menys gent i potser us interessa més la domèstica, que és la de les persones que viuen en l'habitatge. L'habitatge abans partíem de pis i de casa. És a dir, la gent pagava en funció de si tenia un pis,
sí,
ja fos un pis de 70 metres quadrats com un pis de 400,
sí,
vale? Pagava el mateix, és a dir, pagava 214 euros, i una casa, que ja podia ser una casa petita, una casa enorme, que pagava 302 euros. Aquest eren els nostres criteris, va? Què va passar? A nivell de la normativa, a part de totes les guies que ens va passar el Ministeri d'Hisenda, etc., ens van recomanar que havia d'haver-hi una relació directa en alguna de les variables que tendís a la generació de residus.
Vale?
I, per tant, què va fer l'Ajuntament de Girona? Doncs l'Ajuntament de Girona va agafar la superfície de l'habitatge, independentment de que fos pis o casa, val?
Sí.
I la va creuar, i l'ha creuat, ara t'explicaré el procés que està, i l'ha creuat amb el tema de l'aigua, amb el consum de l'aigua de l'habitatge. Amb això ens ha fet permès fer uns trams que intenta ser progressiu, perquè no és el mateix un habitatge de 70 metres quadrats que un habitatge de 400 metres quadrats, vale? Ni és el mateix si viu una persona com si n'hi viuen 6 persones, perquè el consum pot variar. Val?
I la generació de residus també és més gran, suposo.
Vale?
No, que la generació de residus també és més gran si viu dues persones que 6.
És a dir, la correlació positiva amb l'aigua és que està demostrat que l'aigua presenta una correlació positiva amb la generació de residus, val? I depèn, entre altres factors, del nombre de persones que habiten en aquest domicili. Per tant, nosaltres creiem que era un indicatiu inicial que podia guiar molt bé a la taxa individualitzada per cada habitatge, val?
Carai, Sílvia, és liós, perquè és molt liós, perquè, clar, això cada ajuntament ho està aplicant com bonament pot. No oblidem que és una obligació de la Unió Europea de cada any vinent, però han dit, s'ha de fer això, però ara vosaltres sabreu com ho feu. Vull dir, entenc això, no?, que us deixen decidir.
Sí. Cada ajuntament, en aquest sentit, doncs, ha fet amb les seves àrees tècniques, amb els seus estudis econòmics i financers, doncs, ha fet en aquest sentit la gestió de la taxa com ha cregut més convenient. Nosaltres, en el cas de Girona, teníem clar que no volíem deixar enrere pis o casa, val? I anàvem cap a una taxa que estarà en transformació segur en els propers anys, perquè sí que és veritat que l'esperit de la norma, que és la que ens marca aquesta que ve de la Unió Europea i que llavors es va aprovar a nivell espanyol una llei que va portar el PSOE per poder fer aquesta transposició de la normativa europea, ens marca que qui contamina paga. Val? Això, sí. Per tant, vol dir que en els propers anys probablement qui fa de les coses, qui contamina menys, qui recicla millor o qui genera inclús menys residus, segurament tindrà una taxa molt més baixa, val? Que una persona que no ho fa bé. I per tant, això és la tendència i és l'esperit de la norma.
D'acord. Després, en pisos, de, per exemple, de lloguers, em passa pel cap, no? Tota aquesta pujada pot afectar? Perquè la pujada d'aquesta taxa la pagarà el propietari del pis i no el llogatari, en aquest cas.
Pensa que tu dius pujada, però no a tots els pisos els hi puja,
D'acord.
I no a tots els casos els hi puja, és a dir...
En funció que... d'aquestes dades encreuades que m'estaves explicant.
Exacte, és a dir, hi ha cases que els hi baixa, hi ha pisos que els hi baixa. Hi ha pisos que es manté, m'entens? Vull dir que aquí cada supòsit, depenent del metre quadrat i del consum d'aigua, variarà. Llavors, la pregunta que me deies era...
Això podria incrementar lloguers, per exemple, o posar un recàrrec a les llogateres i llogaters.
És a dir, això a nivell de l'Ajuntament tenim molt clar que el padró, és a dir, que és l'eina que es fem servir per instrumentalitzar el pagament o rebut, va al propietari de l'habitatge.
D'acord.
A partir d'aquí, el propietari de l'habitatge...
Decideix
què vol fer. A veure, també dir-te una cosa... El preu que pagarà l'habitatge per dia va amb una forquilla de 55 cèntims a 1,07 €, val? Que és el servei real, el cost real, de que tu facis els teus residus a casa teva i el deixis perquè la ciutat, diguéssim, l'empresa que ho gestiona, faci la regestió del residu, val? I per tant tu puguis seguir generant perquè hi hagi algú que te... diguéssim que t'ho transporta i t'ho transforma i ho converteix en el que sigui. Val? Per tant, t'ho dic, 50-55 cèntims a 1,07 €.
D'acord. D'acord, entenc.
Per tant, per això t'ho dic, vull dir que una assegurança de cotxe et val 500 euros a l'any.
Doncs, Sílvia Liu, regidora d'Hisenda, Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Girona, escolta'm, gràcies per haver xerrat aquí amb nosaltres de tot això, molt amable.
I tant, moltes gràcies a vosaltres, doncs, per escoltar-nos. Merci.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta en la mal! ¡Gol, gol! ¡Vaya! ¡España! ¡Campeona del mundo!
No sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos. Contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número uno.
Claro, pues eso, periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino tenemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Los números uno del deporte.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Papá, hoy me pido los juguetes de Navidad.
¿Tan pronto?
Sí, porque ya tengo mi catálogo.
Catálogo.
Eso.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Plan de Recuperación presenta el plan de Skylife.
Conseguir un sistema de carga ultra rápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gov.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recibimos Área Jurídica Global aquí en COPE Catalunya i Andorra per respondre les preguntes que aneu deixant. És cert, i demanaré disculpes perquè rebem unes quantes i no podem posar-les totes. Hem d'escollir una que és la que responen habitualment, eh? Així que d'entrada, doncs, demano disculpes a totes aquelles preguntes que no han sortit, perquè si les heu enviat i no heu sentit, no us enfadeu, és que no dona temps, no és un tiempo. Però sempre tenéis el telèfon de la jurídica per llamar i hablar con ellos i planteársela directamente, que és el 973-0906, 973-0906, i nuestro WhatsApp de voz para dejarla por aquí por antena, el 600-99-1309. Dicho esto, hablamos con Área Jurídica Global y tenemos a Javier López y Arana López. Bienvenidos los dos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy animados de contestar a las personas.
Es que no caben todas, es que es una pena, porque habría que hacer tres o cuatro programas seguidos solo respondiendo preguntas.
Bueno, pero está bien que la gente quiera estar informada y que
no, eso es bueno, claro,
sus dudas. Claro,
y a quien no salga, que nos llame.
Claro.
Sale su pregunta, que
vamos a escuchar la de hoy.
Venga, vamos a ello.
Buenas tardes, COPE. Yo quiero vender mi casa, pero cuando hablo con el banco me dicen que mi hipoteca es más alta que el valor de mi vivienda. Entonces, aunque venda mi casa, me quedo aún con deuda. ¿Hay alguna solución para mí?
Uy, anda que... Gracias por la pregunta. Es que me emociona en cuanto lo he escuchado, porque anda que esto no pasó. Sobre todo cuando se revalorizó, hubo aquella caída de los tocho, que los precios de los pisos se desplomaron.
Y todavía hay gente con esos problemas.
Un problemazo ahí, ¿eh?
Importante, que tu vivienda vale menos que la hipoteca.
Claro, es que llegó aquel momento en que tú querías vender y realmente el precio de la vivienda había bajado tanto que costaba cubrir la hipoteca.
Exacto.
Por la que la habías comprado.
O, por ejemplo, gente que ha ido rehipotecando su vivienda pues porque es avalista o porque ha querido ir, claro, haciendo reformas y al final, pues sin querer, se ha pasado y ha pasado esta situación.
O el empresario que tiene una póliza de crédito, no puede cubrirla y le dice el banco, te hago una hipoteca de tu casa. Ya tenía una primera más la segunda. Y ahora, entre la primera y la segunda, es un valor mayor a la hipoteca.
Vaya esto trampa. ¿Qué podemos decirle a este señor? Yo pues soy todo oídos con todo esto.
Dos soluciones muy, muy claras. La nueva ley de segunda oportunidad, lo que hace es alucinante esta nueva ley. Si tú, tenemos un caso real, hay muchos, pero uno de hace poquito que recuerdo. Un cliente que tiene una vivienda que tiene un valor de 100.000 euros.
Vale.
Y tiene una hipoteca de 180. ¿Vale?
Vale.
Bien. ¿Qué ha dicho su señoría? Que la hipoteca no puede ser superior al valor del inmueble, como mucho al 90% del valor, con lo cual hemos dejado la hipoteca en 90.000 euros. Se ha ahorrado el señor 90.000 de salida, entrando en ley de segunda oportunidad. Sería una solución.
Pues esto es así.
Hemos rebajado la hipoteca en la ley de segunda oportunidad.
Claro, siempre y cuando cumpla requisitos, que es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, y que no pueda cubrir, que no llegue para pagar esa hipoteca de 180.000.
Pues falso mito, que muchas personas se piensan que si tienes una nómina alta o la vida te va bien, que aún no tienes ningún embargo y puedes llegar a todos los pagos a final de mes, no puedes acogerte a la ley de segunda oportunidad, y no es así.
Claro, se puede acoger perfectamente. Lo que es cierto es que ese señor no puede cobrar 80.000 euros al mes, 30.000 euros al mes, y decir, es que no puedo pagar la hipoteca de 1.500.
No, eso no sería. Claro, esto no traería.
Claro,
nunca jamás nos ha llamado un rico para decirnos, oiga, me hago pasar por pobre. Y tengo una nómina.
Ya, entiendo.
Pero sí que puede ser un rico con una vivienda libre de cargas, que lo que no tiene es liquidez. También puede entrar en ley de segunda oportunidad. Bien, pues como decía, a ese señor hay dos posibilidades: entrando en ley, rebajar la hipoteca, o una dación en pago. Dación en pago es, le entrego la vivienda al banco y me quedo con deuda cero. También lo estamos haciendo.
¿Y esto es factible?
Ojo, porque aquí también hay muchos mitos. Si un cliente directamente se dirige al banco,
sí,
y entrega la vivienda por la deuda, muy probablemente, o sea, 99%
de los
casos,
judicialmente
acepta quedarse con la vivienda, pero queda siempre lo que se llama vulgarmente una mochila, que es, has entregado tu casa y igualmente te llevas una carga de deuda.
Caray, entonces no es dación en pago. Si
claro.
Tienes una...
Sí, es una dación para pago. Es que el banco tiene, es muy listo.
Claro, si directamente va al cliente...
No es una dación en pago total, es una dición para pago del valor del inmueble y el resto te lo reclama.
Si va al cliente directamente, probablemente le ofrezcan esto. En cambio, si lo hacemos a partir de abogados, a partir de nuestro despacho, nosotros sí que podemos negociar una entrega que se quede a deuda cero.
Y el banco lo que quiere es dinero, básicamente. Claro, la casa vale, pero el banco lo que quiere es dinero siempre.
100%. La dación en pago también se puede conseguir 100% en ley de segunda oportunidad. Cuando entramos en ley de segunda oportunidad podemos o bajar la hipoteca al precio del inmueble, por debajo del precio del inmueble, o bien hacer la dación en pago en la propia ley de segunda oportunidad. Y te queda la deuda cero.
Caray, así de... Bueno, iba a decir de sencillo, no sé. Bueno,
estos son meses de trabajo.
De sencillo, claro, poca cosa, ¿no? Es...
Tardamos meses, pero lo que tiene que quedar claro es que hay solución.
Claro, esa es su solución.
No olvidemos que son meses, tiempo, aparte de haber estudiado Derecho, yo presido una cátedra de la Universidad Autónoma de Barcelona, quiere decir, son muchos años de formación de saber hacer para poder decir ahora fácilmente así, así y así.
Y más con un WhatsApp que nos acaba de llegar.
Claro.
O sea,
así directamente. Claro, bueno, esto es la explicación que se da aquí a través de este WhatsApp y de esta pregunta, pero, en fin, llamada allí a Área Jurídica Global con
vuestras
dudas.
Cualquier problema jurídico-financiero, como digo, no hay que esperar a este momento, que vea al cliente, que nos llame cuanto antes en cualquier problema que tenga. Incluso que ya detecta que el mes que viene no puede pagar la hipoteca.
Entonces ya hay que llamar. Para...
Ese es el mejor momento.
No perder ni un minuto.
Eso es.
No perder ni un minuto. 973-0906. 973-0906 es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. Allí podéis plantear vuestras preocupaciones, vuestras preguntas, porque cuando pasan estas cosas, como por ejemplo de la casa, lo de la angustia suele ser importante y hay que actuar. 973-0906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Javier López, Ariana López, muchísimas gracias.
Muy a bien. Vosotros y a todos los oyentes que mandáis vuestras
Perfecto.
Preguntas.
Perfecto, encantados de contestar a todo el mundo. Que nos llamen.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo. Nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario. Así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
Oye, Siri, apunta a llamar a María por su cumple.
Claro, ir a ver a María por su cumple con Vueling. Apuntado.
Entonces, en lugar de felicitar a mamá, mejor apuntamos volar a casa con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a más de 80 destinos al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
COPE Catalunya y Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i fem ara una petita actualització de la informació de serveis, que ve xula, plena de pluja. mena de pluja aquesta tarda, perquè aquesta tarda reactivaran les tempestes i pluges que ja estem tenint durant aquest matí en molts punts i en moltes comarques de Catalunya, sobretot cap a comarques de Tarragona i litoral. Aquesta tarda tot això es reactiva i el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, activa l'alerta per les comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona, així com les comarques de Tarragona, sobretot litoral i prelitoral. Estem parlant que, a més, això s'afegirà a un estat de la mar força dolent, el delta de l'Ebre, i els aiguats poden ser interessants sobretot per aquesta zona, la zona de Tarragona. Parlem del Montsià, parlem de la Terra Alta, parlem del Priorat, parlem del Tarragonès, tota aquesta zona, i a l'Oreta i també a les comarques de Girona. Les temperatures pujaran una mica, però es mantindran pel que tocaria per l'època. No pujaran tant, no serà una bogeria, però no farà més fred. Aquest seria el missatge. Demà dimarts pel matí tindrem una... afluixarà la cosa, encara que la previsió de pluja cap a comarques de Tarragona i cap al Delta es manté, i cap a comarques de Girona també, sobretot litoral i prelitoral, es mantindrà. Per la tarda sí que reactivarà sobretot l'estat de la mar. O sigui, tindrem uns dies realment inestables en aquest cas. Però sobretot aquesta tarda, per aquestes zones, vigileu que hi ha una reactivació de la pluja. Així que si heu de conduir o circular per aquestes zones, molta, molta, molta precaució. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs a veure, de moment a aquesta hora destacarem un tram a l'autopista P7 a Barberà del Vallès, uns 2 quilòmetres, i és per un accident força recent. De moment hi ha un carril tallat i és en sentit nord, en sentit Girona, i aquests 2 quilòmetres de l'última aturades a la P7 a Barberà del Vallès. Aquesta és la incidència més recent. La resta, ara ja en principi, doncs es va circulant més enllà, òbviament, d'aquests trams, d'aquests punts arreu del territori afectats per precipitacions, on cal anar molt de compte, cal circular amb molta prudència. De moment, incidències derivades en aquest sentit no n'hem tingut o no n'han arribat. I pel que fa a volum de circulació, a banda de l'accident que comentàvem a la P7 a Barberà, destacarem la pota nord d'entrada, és a dir, B20 entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat, i puntualment l'enllaç, la connexió de la C60 a Argentona amb la C32 en sentit Mataró. És tot, molt bon dia.
Bon dia, que tinguis un bon dia, Eduard, cuida't. Bé. Mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys?
Doncs encara...
Sí, no? Jo
gaudint del 0-4, sí, no? I de tot el que han portat, tota la cua que ha portat, tot un clàssic com a...
Jo que pensava que vostè vindria avui amb el pitet, encara.
No, ha estat fantàstic. Miri que... No sé qui ho deia ara, un familiar meu, mentre veiem el partit, i li comentaven precisament aquell xascarrillo que van fer abans del clàssic, vostè i jo, que van dir, bueno, jo estava esperanzado perquè el Barça sap el que juga i el Madrid encara té ramalazos. No tenim clar exactament per on va les coses.
No, és que no se sap el que juga. Ni se sap el que juga, ni se sap el que vol jugar.
I aquí era el punt on possiblement estava el què, la brillantor, que al final ha estat així.
Diguéssim que dissabte hi havia dues possibilitats. Una, que el partit fos dels futbolistes, i aquí el Madrid tenia les de guanyar, o que el partit fos d'entrenadors. I va passar el que va passar. És veritat que pots buscar lectures a la nit negra d'en Mbappé, que pots dir moltes coses, però ara mateix hi ha un concepte que no és nostre, que és dels companys d'Sky a Alemanya, i que jo crec que de mica en mica ha d'anar arrelant aquí. El fliqui-flaca.
El fliqui-flaca.
El fliqui-flaca. Ja no parlem del tiqui-taca, sinó que parlem del fliqui-flaca amb una generació de futbolistes, vaja, que te'ls pots trobar a l'institut o...
Però és que algú ha dubtat mai de la Masia del Barça?
No.
Mai? És que pensem en les grans generacions de jugadors que
no,
han anat.
No i sí. No i sí. Perquè, aviam, Casado estava a la Masia l'any passat, Marc Bernal estava a la Masia l'any passat, però clar, el que jugava de pivot, també s'ha fet aquest comentari a la reunió de la redacció, era Christensen.
Sí, sí.
I quan tocava, doncs es tirava de Cancelo, clar, i es donaven galons de titularitat a Gundogan. Bueno, aviam, sí, són moments i són etapes, però el que és evident és que el 04 de dissabte ja té absolutament del tot consagrat el mètode Flick, fins al punt que difícilment, és molt difícil avui imaginar-se el Barça que no guanyi la Lliga. I escolta, Europa, va, ja veurem. Que aquí dies passa partits empeny, que deia un amic meu.
Sí.
Per tant, avui a Esports Copé farem el que s'acostuma a dir un Sanedrín, que és un recull d'opinions al voltant de la figura de Hansi Flick. Però escolti, és que això no té aturador, que diria també un amic meu, perquè avui és dia de pilota d'or.
Correcte.
És dia de gala de pilota d'or al Teatre Châtelet a París. I clar, és evident que pel Premi de la Grossa tots els dits apunten a Vinícius, i que, vaja, la funció d'avui ha d'acabar consagrant a Vinícius amb la pilota d'or, però, escolti, ha anat una delegació del Barça força nutrida, perquè Lamine Yamal és aspirant al Premi a millor jugador sots 21. Aitana és candidata a la pilota d'or en categoria femenina. I el Barça també és candidat al millor club en categoria femenina. O sigui que hi haurà protagonisme blaugrana molt possiblement a la gala de la pilota d'or d'avui.
Molt bé.
I anem a veure, perquè clar, Dobbić està nominat a la pilota d'or, l'exjugador del Girona, això és complicat. Savinho, un altre ex del Girona, també està en aquesta pomada del millor jugador jove, i el Girona com a millor club, en aquest cas en categoria masculina.
Seria magnífic això, eh?
Bueno, i a més de tot això, a les últimes hores hem conegut la possibilitat que Jennifer Hermoso, la exjugadora del Barça, la jugadora internacional espanyola, rebia el Premi Sòcrates. Quin és el Premi Sòcrates? El Premi Sòcrates és aquest premi que s'atorga a la defensa dels valors en positiu pel que fa als jugadors i als entrenadors. O sigui que
Sòcrates era aquell jugador de la selecció brasilera que marcava els gols de
Sòcrates, taló? Sòcrates era un filòsof grec. Això per començar. Però Sòcrates, efectivament, era aquell migcampista brasiler que tenia un peu petit. Però per tenir un peu petit per la seva alçada, o sigui, la relació alçada número de bota no era la ortodoxa, però escolti, jugava al futbol a les mil meravelles. Clar, pels més joves, busqueu-vos vídeos, doncs, Mundial de Mèxic 86, per exemple.
Per exemple.
Brasil-Espanya. Per cert, del Girona i de l'Espanyol a la Girona, escolti, glamour i dubtes, glamour i dubtes, perquè la derrota a les Palmes doncs no fa sinó subratllar una mica més l'interrogant al voltant de la trajectòria del Girona a la Lliga aquesta temporada.
Home, si mitja plantilla està lesionada.
Doncs ja un mes lesionat. Francesc, ja. Alejandro Francesc,
pues ja
que passa a omplir la infermeria. I a l'Espanyol, avui se'ls ha de felicitar als espanyolistes, perquè és el 124è aniversari de l'entitat blanquiblava.
Així que moltes felicitats, encara que no sé si s'ha de celebrar el 124è,
no,
però
si
en un mar de dubtes,
Després de la derrota davant del Sevilla, estan per gaire felicitacions o no. Per arrodonir el menú d'avui d'Esports Cope, recordarem en bàsquet derrota del Barça a la pista d'Unicaja Màlaga, i derrota també del Barça, en aquest cas de futbol sala, al derbi de Lliga a pista del Santa Coloma. Santa Coloma 1, Barça 0, però avui Esports Cope al voltant de la figura que ara mateix marca el camí i marca la pauta en el futbol domèstic espanyol. Hans Dieter Flick, més conegut com Hansi Flick.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tot això i molt més a Esports Copé amb el Joan Batllori. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't, fins demà. Bé, de seguida en parlarem de ruptures. Entrarem en un pla psicològic important quan parlem de dols per ruptures. En aquest cas, pots patir un dol quan perds una persona estimada. És un dol. Quan tens una ruptura sentimental, hi ha un període de dol que ho passes malament. Però i quan es trenca una amistat? Hi ha dol quan es trenca una amistat? Doncs sí, hi ha dol, i és un d'aquests dols que encara són molt invisibles. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dos películas. Un solo héroe.
Preparados. América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
Y Código de Silencio.
Un ejército de un solo.
Dos, de Chuck Norris.
¿Es tuyo esto?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad?
Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app. Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wilet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre Cantabria apetece.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que molts de vosaltres heu viscut una amistat que s'ha trencat i haureu segurament hagut de passar per un procés dolorós d'acceptar en funció de la profunditat d'aquesta amistat, no? Doncs és un procés dolorós d'acceptar, un procés dolorós d'entendre i recol·locar i de superar, perquè així... com es parla del dol davant d'una ruptura de parella, costa fer-ho en el cas de les amistats. I és que, tot i que es dona molt sovint, està molt invisibilitzat perquè socialment es parla molt més de la gestió d'una ruptura de parella que no pas d'una ruptura amb un amic o amb una amiga, no? Marc Porta, com estàs?
Molt bon dia.
Tu has passat per alguna cosa així?
Alguna vegada sí. I és cert que el dol d'una amistat és molt comú, però és menys visible socialment. De fet, és una pèrdua tant o fins i tot més dura que la d'una ruptura de parella. I per això els experts recomanen que s'ha de construir un espai de dol per tal de superar-ho.
Això m'ha fet reflexionar, jo també he passat per això. Però, sí,
no?
Sí, però penso que ho he ignorat tant, intentant amagar els meus sentiments, que no he patit aquest dol.
Doncs això, mala idea. El grau d'intimitat i de complicitat que l'amic pot arribar a tenir en la nostra vida és fonamental, i per això notem aquests sentiments, no, que deies que tu amagues. És habitual trobar-nos envoltats contínuament de missatges com qui té un amic té un tresor, els amics es compten amb els dits de la mà, els amics valen or, o els amics són la família que s'escull. Hi ha fins i tot una certa idealització de l'amistat que moltes vegades no és així. Els amics fallen, a vegades hi ha problemes, no? I una amistat pot evolucionar també cap a un altre sentit perquè les dues persones, doncs, ja no estan en la mateixa etapa, i això és el que no es mostra en la major mesura i acaba provocant, doncs, la decepció d'una part o de l'altra. En una relació de parella moltes vegades es verbalitza el moment de finalitzar la relació, però en canvi en les amistats, en molts casos, aquest tractament no s'acaba de produir. Hi ha un distanciament, diem que no sabem per què la persona està diferent, no? Hi ha una fredor, una pausa que fa que esperem que en algun moment, doncs, es reprengui un altre cop aquest contacte, i això, doncs, deixa una seqüela emocional perquè esperem el retrobament i a vegades no arriba, no acabem de passar. I això, doncs, és un problema, no? I em sembla que la convidada que tenim ara ens ho explicarà
molt
bé.
Sí, sí, perquè hem parlar amb una persona que hagi passat per una qüestió així. No exclusivament ella, perquè segurament tots hem passat per una qüestió molt semblant a la que ens explicarà ara la Laura, que la tenim al telèfon. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Escolta'm, què va passar? Explica'ns cronològicament què va passar.
Doncs mira, jo crec que el toll de les amistats, que és justament el que estem parlant ara, és un dels més durs a passar, perquè una persona que és superimportant per tu, de cop un dia per l'altre passa a ser completament un desconegut. Llavors, digerir tota aquesta informació doncs, deu ser complicada. La meva història, en el meu cas, doncs, sincerament, a dia d'avui encara tampoc entenc molt bé què va passar.
Sí.
Però era una persona que jo, des que era petita, doncs, la tenia la meva vida present, fèiem viatges juntes, un munt d'activitats i tot, i un dia per l'altre es va basar en les opinions d'altra gent i va voler com deixar-me de ser amiga meva, així de cop i volta. Llavors, digerir tota aquesta informació va ser un xoc per mi, no? Podríem descriure d'aquesta manera.
I tot això no ho va intentar contrastar amb tu ni res?
Sí. O sigui, va haver-hi una conversa d'aquestes incòmodes que s'acostumen a fer.
Sí,
hi va haver-hi una conversa de, mira, doncs ha passat això, clar, però jo ho tirava cap enrere i pensava i dic, no ho entenc, o sigui, què ha portat a que arribem a aquesta situació si portem sent amigues des de fa, doncs, moltíssim temps. I clar, sí que va haver-hi aquesta conversa, com he dit, però al final la nena, la meva amiga, tenia molta intenció de posar-hi punt final a tot això, no? I clar, doncs aquest procés de digerir tota aquesta informació i tots aquests anys doncs, va ser complicat, però bé.
Quants anys portàveu sent d'amistat?
Doncs mira, et diria des de potser doncs, els 10 anys, perquè clar, portàvem tota la primària, tota l'ESO, i a més jo feia moltes activitats amb ella, llavors clar, va ser un xoc.
I a partir d'aquí, com ho va espair tot això? Què vas fer? No sé si encara...
Doncs,
si us ho,
sí.
Igual no ho has espait encara.
No, sí, a poc a poc es va fent, encara es fa mal, però sobretot recolzar-me pues, amb les persones amb què encara em quedo, no? No basar-me potser amb el que he perdut, sinó amb les persones que s'han quedat a la meva vida, que jo tinc la meva millor amiga des de fa molts anys i és el meu suport, i també recolzament amb la família i tot, perquè també, òbviament, els vaig explicar, jo em porto molt bé amb la meva família, tinc molta confiança, llavors potser el consell que donaria davant de com sobreviure amb aquest tipus de situacions o com passar-ho de millor manera és que t'apoyis realment amb qui tens, no amb qui has perdut, i no estancar-te potser amb el passat, no?
D'acord. Laura, has tornat a parlar amb ella o us heu tornat a veure?
Sí, perquè coincidim moltíssim. Jo visc en un poble molt petit i coincidim moltíssim. Llavors és cordialitat, educació davant de tot perquè ens guardem un respecte. I jo me l'estimo moltíssim, encara de tot el que hagi passat. Però és cordialitat i, clar, passar d'un punt de tanta confiança cada cop, així, de cop i volta, doncs ja no sigui, doncs costa, però a poc a poc el temps ho cura tot, no? Això diuen.
Això sí, això diuen. Quant de temps vas trigar, aproximadament, a superar el xoc?
Com a tal, uns mesos. Encara estic una mica així, perquè fa mal, però uns mesos es tarda com de digerir el fet que ja no està a la teva vida, no? I passa el mateix moment amb la parella, però amb molt d'amistat, com que sentimentalment jo crec que afecta més. Llavors, uns mesos jo vaig tardar a digerir-ho i a ser conscient de la situació i a poc ens estem recuperant.
Carai, bé, suposo que és curiós, no?, que com canvien els rumbs de les vides de
les
persones.
Totalment.
És curiós.
Sí, sí.
Laura Fabregat, era cert tot això que deien de tu o no?
De què? D'això?
Sí.
Bueno, una mica també, a veure com ho dic, com que una cosa també era molt del passat, no? Tots cometem errors.
Sí.
Llavors, que et reclin, que aquí et diguin, mira, doncs has fet això, fa a l'ESO, i ara estem aquí, cadascú a la universitat, madurats,
sí.
I que et reclamin això, dius, bueno, doncs vale, què vols que hi faci? O sigui, no, tu demanes disculpes i fas el possible per arreglar-ho, però al final hi ha coses que ja no es poden controlar i que ja està, que no cal donar-li més voltes, no? Perquè si ens estanquem en el passat, no avançarem cap endavant.
Doncs, Laura, celebro que més o menys ho hagi superat tot i gràcies per explicar-nos aquesta experiència de trencar una amistat, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Una abraçada, Laura, cuida't.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, gràcies. Mireu, hi ha una cosa que possiblement podem treure una sensació i és que les relacions humanes són un pou que mai acabaràs d'entendre. Va, que de seguida parlarem de llibres i parlarem d'un llibre força, força interessant i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Clinitec, dígame.
Hola, Enriqueta. Mi hermana perdió 9 kilos con el Plan 1-2-3. Yo tengo el peso más localizado en el abdomen y en las piernas. ¿Me podríais ayudar a perder peso y volumen?
Con el Plan 1-2-3 vas a conseguir perder centímetros más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos. Sigues comiendo de todo, perdiendo peso y volumen. Sin efecto, rebote. Es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas.
Primera semana.
Eliminas toxinas. Bajas volumen con los sobres de piña.
Segunda semana.
Y entreplano con los sobres sabor naranja.
Y la tercera semana.
Pierdes peso con las cápsulas que también son saciantes y capta grasas. Y lo recibes mañana sin gastos de envío, donde tú quieras.
Llama ahora a Enriqueta e infórmate gratis en el teléfono 650-51-52-53. 650-51-52-53. Recuerda que el tratamiento depurativo detox y los parches adelgazantes son gratis con tu plan 1-2-3. Es apto para todos. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recordar la nostra història tal i com està és cabdal i és ideal per saber on estem. La transició és un d'aquells períodes històrics que darrerament està molt vilipendiat, però té un mèrit importantíssim. El llibre Objetivo Democracia és un llibre que t'ho expliqui molt bé. És premi... es passa precisament de 2024 i tenim aquí precisament el seu autor, que és el seu director adjunt d'ABC i tertulià aquí amb nosaltres a COPE. Juan Fernández Miranda, buenos días, bienvenido.
José Miguel, encantado de estar aquí, muchas gracias.
Yo también, estoy encantado que estés aquí con nosotros porque hablamos de un proceso histórico de España clave, ¿no?
Un proceso clave que hay que reivindicar. Y tú me dirás, pero ¿cómo que hay que reivindicar la transición si ya lo sabemos todo? Pues hay que reivindicarlo por dos motivos. Uno, porque dentro de un año se cumplen 50 años de la muerte de Franco y yo creo que es un momento bueno para empezar a mirar hacia atrás. Y dos, porque yo en los últimos años...
¿de 50 años?
Bueno, pero es cuando...
Es medio siglo.
Pero siempre se dice que 50 años es cuando tienes la perspectiva histórica y ya se pueden analizar las cosas con un poquito de distancia. Y dos, porque yo siempre que oigo hablar de la transición en los últimos años, es para mal. Entonces creo que merece la pena recordarlo y... después de analizar los hechos, que es de lo que va este libro, reivindicarlo.
Pero se habla mal de la transición porque es una manipulación clara desde un punto de vista político, intereses políticos totalmente injustificados.
Pero estás de acuerdo conmigo en que los críticos con la transición, por un interés espurio, no paran de decirlo.
Totalmente.
Y en cambio,
totalmente.
Los partidarios de la transición estamos callados.
¿Cómo lo llaman? ¿El régimen del 78?
Exacto. A mí a veces se me escapa. Hasta ese punto.
El régimen del 78.
Sí, a veces yo mismo digo el régimen. Y me oigo y digo, hasta yo estoy comprando la propaganda de estas personas que están en la ultraizquierda. Y que consideran que la transición fue una mentira, que fue un régimen de Franco el que lo impuso. Bueno, una serie de mantras que yo creo que hay que desmontar por la vía de los hechos. Este libro es una crónica de hechos implacable, porque los hechos tienen una fuerza indiscutible. Y luego está escrito, como escribe un periodista, una crónica. No es un ensayo sesudo que nadie entienda.
Sí.
No, estos son
es crónica.
Hechos. Se entiende fácil. Y con esa contundencia de los hechos se van desmontando muchas frases que nos van, frases hechas, perdón la redundancia, que nos han ido colando y realmente no es justo con la democracia que vivimos. ¿Que es perfectible? Claro, como todo régimen democrático, hay que estar permanentemente revisándolo. Pero, hombre, es lo mejor que hemos tenido históricamente.
Fíjate tú que, haciendo un agravio comparativo, y las comparaciones son siempre odiosas, ya lo saben ustedes, cuando comparo el momento político actual que tenemos con esa situación, que yo la viviera muy pequeño, pero da la sensación que el político de entonces hablaba... y pactaba, no como ahora que parece que cada uno haga lo suyo y tengo razón aunque no la tenga.
Me gusta eso que dices, porque yo sostengo que la transición es la primera vez, al menos en 70, 80 años, en el que un proceso temporal en el que los políticos arrastraron a la ciudadanía hacia el pacto, hacia la moderación. Después de un montón de ejemplos que podemos revisar si quieres, en los que los políticos trasladaban a la ciudadanía la separación. El ejemplo extremo es cómo se llega a la guerra civil, ¿no? Cómo había que posicionarse y al final acaba los españoles en guerra. Pero había mucha gente que tuvo que ir al frente que no estaba en...
Ni en un lado ni en otro.
Claro, se vieron arrastrados.
Lo que se llamaba la tercera España.
Claro, y yo creo que esa era la inmensa mayoría de la gente, y sin embargo te obligaban a arrastrar. Y la transición es lo contrario. De repente la clase política, que fue ejemplar y de una brillantez y de una generosidad espectacular en todos los aspectos ideológicos, arrastró a la ciudadanía hacia la moderación, y la ciudadanía acompañó. Y por eso salió bien, pero hubo riesgos, ¿eh?
Todo esto lo reflejas en tu libro. Sí. ¿Cuál es el momento clave que crees tú? De todos estos hechos, ¿cuál sería el momento clave? El momento, la piedra angular de toda esa transición.
Yo creo que el momento clave es el pleno de la reforma política. Ahí es cuando se redacta una ley, que la... Bueno, luego entramos en detalle si quieres. Es el momento en el que el franquismo ejerciente, los procuradores franquistas, lo que hoy son diputados, votan una ley que supone su propia disolución. Es lo que se bautizó como el harakiri franquista.
Y es fuerte eso, ¿eh?
Es muy fuerte. Y eso se produjo, primero, porque había una ley que lo establecía, y eso fue un gran hallazgo. El que redactó la ley fue Torcuato Fernández Miranda. Y porque hubo un gobierno, que lo lideraba Adolfo Suárez, que fue capaz de convencer uno por uno a todos los procuradores, diciéndoles, ya es la hora de cambiar.
¿Tú crees que hubo un poco de engaño?
Bueno,
te razono la pregunta, porque igual alguien dice que está diciendo el cruz. Lo digo porque, claro, estoy acostumbrado a que los políticos no sueltan la sella ni de broma. Y menos si venimos de una dictadura, que está claro, ¿no? Entonces, que suelten la silla, o que alguien les convenza para soltar la silla, o que se haya unas elecciones y democráticas y que se constituyan en partidos políticos, ostras, estamos hablando de una ruptura ideológica total, claro, y absoluta.
Yo creo que eso fue un acto de generosidad de la derecha. Impresionante. La derecha entendió, hubo una derecha que no lo quiso entender, pero se consiguió arrinconarlos, y hubo una derecha en el poder que entendió que ya que el franquismo había muerto con Franco, y aceptaron y abrieron las puertas. También hubo una izquierda muy generosa que, desde la posición contraria al rupturismo, querían una ruptura total, una revolución contra los que habían sido contra el franquismo, al fin y al cabo, y sin embargo entendieron que había un espacio de consenso. Entonces, ese momento, que es justo un día antes de que se cumpliera un año de la muerte de Franco, imagínate qué momento, en ese momento se celebra un pleno en las Cortes en el que se consigue aprobar una ley que deroga el franquismo y convoca elecciones. Por eso el libro acaba el día de las elecciones, porque mucha gente dice, la transición va hasta el 78 con la Constitución, hasta el 82 con Felipe González, hasta el 23F en el 81, la entrada en la Unión Europea en el 86. A ver, el proceso mollar, el núcleo de la transición, es cuando
se llegan esos acuerdos, ¿no?
Se llega a ese acuerdo, se vota, y los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a los representantes para luego construir la democracia, que esa es la legislatura constituyente.
Pues os va a gustar. Si os interesa el tema, es el libro perfecto. Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Además, premio Espasa de Ensayo 2024, así que felicidades.
Muchísimas gracias.
Felicidades. Pues, gracias, me tenía que empezar felicitándote y al final acabo felicitándote, que es igualmente
una entrevista en COPE ya es una felicitación en sí mismo, así que es fenomenal.
Pues Juan Fernández Miranda, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy
un
amable.
Un placer.
Es un libro de aquests forces interessants, que si t'agrada la història contemporània d'Espanya, és pràcticament d'obligada lectura en aquest cas, i a més explicat d'una forma periodística en aquest cas, no novel·lada ni més, com us explicava aquí a Juan. Adiós, Juan. Bé, nosaltres què? Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acaben de passar una molt bona tarda.